Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, bona tarda de nou. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem aquesta mitja hora informativa i d'anàlisi que compartim cada dia de dilluns a divendres a aquesta hora i fins a 6:45 amb tots vosaltres. Després del resum de l'actualitat, parlarem avui amb l'advocada experta en lideratge femení Olga Ortiz, que també actua com a lletrada d'ofici en casos de violència familiar i violència masclista. Precisament d'aquest últim tema volem parlar avui, després que hem sabut que un home de 72 anys ha matat la seva dona a l'Escala, a l'Alt Empordà, i després s'ha suïcidat. És la cinquena víctima, segons dades oficials, de violència masclista aquest 2020 a Catalunya. Però volem analitzar el que està sent aquesta xacra, aquest drama en temps de confinament, perquè també, malauradament, existeix i també es donen conflictes familiars, sovint que degeneren en aquest tipus de violència. I com sempre, els últims minuts d'aquesta mitja hora seran per a l'actualitat del Papa i de la Santa Seu, per al diari del Papa. Anem sense més preàmbuls a aquesta actualitat, a aquesta última hora. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
La Guàrdia Civil sembla que hauria falsejat la declaració d'un testimoni recollit en el polèmic informe sobre el 8M.
Doncs sí, es tracta de la declaració d'un testimoni que forma part de l'informe elaborat per a la jutge Carmen Rodríguez Medel sobre els fets que van portar a la convocatòria a Madrid de la manifestació, com deies, del 8M. Segons el diario.es, l'informe assegura que la mobilització del sindicat CGT prevista per al 10 de març es va anul·lar pel risc que suposava el coronavirus. En canvi, la transcripció de la declaració d'Antonio Cono Olivero, secretari general del CGT Banca Madrid, demostra que això és fals i que la protesta es va ajornar per poder-la fer més a prop d'un judici per acomiadament que s'havia de fer a finals de març. Això desmunta la tesi de l'atestat policial que sosté que el govern espanyol permetia de manera arbitrària certes convocatòries, sobretot la manifestació feminista del 8M, i en canvi impedia unes altres perquè era conscient del risc que suposava el coronavirus.
Fernando Grande Marlaska ha anunciat una pujada de sou a la Guàrdia Civil enmig de les peticions de l'oposició perquè dimiteixi.
Ha estat en plena crisi política per la destitució de Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositiu policial contra l'1 d'octubre. Grande Marlaska ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres amb aquesta primera mesura per intentar calmar els ànims. Ho ha fet poc després de la dimissió, ja sabem, del número 2 de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, enmig d'un fort malestar dins del cos. Cara visible, Laurentino, en les compareixences a la Moncloa del Comitè Tècnic en la lluita contra la Covid-19. Marlaska té importància a la renúncia perquè en els pròxims dies, com estava previst, Ceña passarà a la reserva un cop es jubili. El ministre, a més, ha desvinculat els canvis al cos de la Guàrdia Civil de l'informe sobre la manifestació del 8M, ple d'errors i imprecisions.
Els principals hospitals de Catalunya van recuperant l'activitat habitual i ja no cal que estiguin condicionats pels malalts de Covid-19.
Els ingressos a urgències per coronavirus s'han situat per sota del 10% del total i els ingressats a les unitats de cures intensives catalanes per aquesta malaltia baixen del 200 per primera vegada des que el confinament va començar a la pandèmia. Segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut, són ara mateix 188. Recordem que en el moment del pic hi havia més de 1.500 persones al llit de la UCI dels hospitals catalans. Segons el Departament de Salut, el pic es va superar el 8 d'abril pel que fa a casos positius de coronavirus i l'11 d'abril el de les hospitalitzacions.
El pla de Brussel·les contra el coronavirus contempla 750.000 milions d'euros, dels quals 140.000 milions són per a Espanya.
En aquest fons de recuperació, Espanya seria, darrere d'Itàlia, el segon país més beneficiat en la proposta de fons de recuperació postpandèmia de Brussel·les, amb 77.000 milions de subvencions i 63.000 en crèdits. Una novetat important d'aquest fons de 750.000 milions és que, si l'aproven els països, el finançament a partir de l'emissió del deute per part de la Comissió Europea. El fons estarà vinculat al pressupost de la Unió Europea per als pròxims 7 anys, que fa mesos que s'està negociant.
Un home ha matat la seva parella a l'Escala i després s'ha suïcidat.
Així és, ha estat a l'Escala, a l'Alt d'Empordà, i l'home tenia 72 anys i després, com tu deies, s'ha suïcidat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 7 del matí a través d'una trucada al telèfon d'emergències i quan han arribat a la casa han trobat el cos de la dona amb signes de violència. Posteriorment han localitzat el cos de l'home que s'hauria suïcidat en una parcel·la veïna. Aquest és el 5è assassinat masclista, com deies a l'entrada, aquest any a Catalunya i la víctima número 1052 des que es compten que va començar el recompte l'any 2003. A més, des de l'inici de l'estat d'alarma s'han comptabilitzat 913 casos nous de dones en situació de violència. Són dades que acaba de donar l'Institut Català de la Dona, que ha ampliat el servei a les 24 hores i ha habilitat una línia de WhatsApp per facilitar la comunicació.
El Museu Episcopal de Vic ha tornat a obrir les portes al públic. Finalment serà efectiva aquesta obertura aquest dissabte.
Així és, Ignasi, els professionals del museu han treballat intensament les darreres setmanes per garantir les mesures de seguretat, higiene i salut per a visitants i professionals i preservar la bona conservació del seu fons d'art. El protocol establert obligarà, entre d'altres, a reduir l'aforament, utilitzar la mascareta o a no poder realitzar visites guiades o activitats en grup durant la fase 1.
I el papa canonitzarà Carles de Foucault, el pare del desert.
Aquest màrtir, conegut també com l'amic dels Tuaregs, serà canonitzat després que el Sant Pare hagi aprovat el miracle atribuït a la seva intercessió. El també anomenat germà universal va néixer a Estrasburg i va quedar orfe als 6 anys, va ser orientat cap a la carrera militar i quan era adolescent va perdre la fe. Al 1883 va iniciar una perillosa exploració al Marroc on el testimoni de fe dels musulmans va despertar en ell el desig de trobar-se amb Déu. Va tornar a França, on va tornar a convertir Es va tornar a convertir amb l'ajuda de la seva família cristiana, guiat per un sacerdot, torna a la fe als 28 anys.
Ampliarem aquesta informació després en el diari del Papa. Passen 7 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia. Avui ens l'ofereix Jaume Aymar, director d'aquesta casa, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Sovint, en parlar d'església missionera, oblidem dues coses. Que la missió, per definició, és itinerant. Implica desplaçaments, canvis, des de llocs físics o mentals, i que també hi ha missions que, en principi, fracassen. Un exemple històric. Som a finals del segle VI. Berta, una princesa francesa cristiana, es casa amb Ethelbert, rei de Kent, a Anglaterra. Aquest fet motiva que el monarca s'interessi per aquest culte, el cristianisme, i que demani al papa Gregori el Gran que enviï a l'illa missioners cristians. Gregori hi envia Agustí, prior del monestir benedictí de Sant Andreu del Montecelio, a Roma, juntament amb 40 monjos. Parteixen el 597, però en arribar a Lerinis, a la Provença, espantats del que es contava sobre el poble saxó, tornen a Roma refusant l'encàrrec. El papa aconsegueix de tornar-los a convèncer i finalment Agustí arriba a l'illa de Tànet, on va a trobar el rei, que és el primer que es converteix al cristianisme. Aquell monjo i missioner ardit és Sant Agustí de Canterbury, patró d'Anglaterra, la festa del qual avui celebrem. Demanem-li que no ens espantin els fracassos inicials. Si la missió és de Déu, tirarà endavant, sovint gràcies a dones com la reina Berta, també venerada com a santa. Bon dia.
El mirador de l'actualitat.
5 minuts i mig i serà 6:45. Un home de 72 anys ha matat la seva dona avui a l'Escala d'Alt Empordà i després s'ha suïcidat. Els Mossos investiguen el crim i ja s'ha activat la comitiva judicial. La policia catalana ha rebut l'avís cap a les 7 del matí amb una trucada al telèfon d'emergències 112 i després ha trobat a la casa el cos de la dona amb signes de violència i després ha localitzat el de l'home, que sembla que s'ha suïcidat. Aquesta és la 5a víctima de violència masclista a Catalunya en el que portem de 2020, Un any molt excepcional per la crisi del coronavirus. Al conjunt d'Espanya la xifra oficial és d'una vintena, però algunes associacions asseguren que en són més. El número de trucades al telèfon 900-900-120 durant els últims 15 dies de confinament ha estat la xifra més alta de tot el període. Entre el 16 de març i el 30 d'abril, el servei ha anat incrementant el nombre d'atencions realitzades, fins a un total de 2.173. Aquesta xifra representa un increment del 88% i 47 trucades diàries de mitjana. Els mesos previs al confinament, el nombre mitjà de telefonades diàries era de 25. El dia en què més trucades s'han rebut és el 20 d'abril, dilluns, amb 76. D'aquestes i d'altres dades, però sobretot del problema de la violència masclista en aquests moments, parlem avui amb l'advocada, experta en lideratge femení i lletrada d'ofici per a casos de violència familiar, Olga Ortiz. Senyora Olga Ortiz, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa.
Gràcies a vostè. Com està?
Doncs molt bé, recluïda a casa, complint la normativa, però bé, bé, bé. Seguim atenent a clients, seguim treballant en defensa del justiciable, per tant, actius que es va decretar l'estat d'alarma.
Efectivament, ara parlem amb vostè, però hem parlat amb altres advocats i advocades i també ens diuen que la feina d'afrontar els casos i d'estudiar-los es pot fer molt des de casa. El problema és la paràlisi judicial que està havent-hi i que això retardarà, no? Suposo, moltes resolucions, molts judicis.
Correcte. És veritat que quan es va adoptar l'estat d'alarma hi ha judicis que s'estan celebrant, per exemple, mesures en relació a menors, en 158, o sobretot, ja que has parlat d'aquesta mala notícia que amb la que ens hem aixecat avui, temes de violència masclista, continuen els jutjats de violència sobre la dona, òbviament, celebrant judicis i protegint aquestes víctimes. Hi ha altres temes, com per exemple temes de família, divorcis, custòdies. Aquests sí que, com tu dius, han quedat paralitzats i, per tant, ja veurem com avancen. Això sí. Ja ho veurem.
I tant. En qualsevol cas, com està ara la trista realitat de la violència masclista i com s'està lluitant contra aquest drama durant aquest temps de pandèmia?
Doncs mira, no et porto bones dades. Ahir va sortir al diari Olei una estadística publicada per la delegació de govern contra la violència de gènere, que ens diu que durant els primers mesos de l'any 2020 han estat assassinades per les seves parelles o exparelles 18 dones i 11 menors, per tant, han quedat orfes. Dos d'aquestes dones ja han estat víctimes durant aquest estat d'alarma. Hi ha una tercera que s'està investigant i ara ja sabem d'aquesta quarta víctima amb la notícia que ens has donat tu. Per tant, des de l'any 2003 portem 1.051 víctimes assassinades per les seves parelles o exparelles. Per tant, estem realment davant d'una xacra social. El nostre país, per tant, exigeix millorar i fins i tot garantitzar la vida d'aquestes víctimes i, per tant, enfortir els instruments judicials per convertir-la. El problema que ens hem trobat, que no ens esperàvem ningú, és aquesta reclusió domiciliària que ha afectat molt negativament aquestes víctimes, ha provocat un augment d'aquests riscos en la que estan exposades aquestes dones i els seus fills i, per tant, s'han tingut que obrir mecanismes àgils en dos decrets, per tant, de protegir aquestes víctimes. Tu has parlat d'un telèfon. Un altre dels telèfons que està actiu 24 hores, 365 dies de l'any, és el 016. És molt fàcil trucar aquest número, 016. Sí. I també us vull parlar d'una app que es diu Alert Cops. Sí. És una app que, quan no és possible realitzar la trucada, envia una senyal d'alerta a la policia amb localització a la víctima i és una bona app per a aquelles dones que en aquell moment no puguin trucar per telèfon alertant de la seva situació. A més, els telèfons de la Policia Nacional, Mossos d'Esquadra... Però el 016 és aquest número d'ajuda a les víctimes i, per tant, hem de dir que durant aquest estat d'alarma, aquelles dones que se sentin en perill, si us plau, truqueu aquest número perquè els jutjats no estan tancades per elles ni tampoc els advocats no estem rebent. És més, jo ara la setmana que ve entro de guàrdia, estaré de guàrdia dissabte i diumenge, per tant, que veieu que el mecanisme està De guàrdia vol dir que estaré com a advocada d'ofici,
sí,
com tu has dit, en temes de violència masclista, i qualsevol víctima d'aquell cap de setmana seré jo la seva assessora. Per tant, els mecanismes estan, i hem de vigilar, perquè durant aquest tancament domiciliari hi ha dos tipus de delictes que es poden cometre. Un és la violència física i l'altre també és la violència masclista digital. Aquesta violència masclista digital, els casos que ens hem trobat és entre els més joves, es propaga fàcilment aquesta fórmula de digital de sotmetiment a les dones. Les noves tecnologies de la població adolescent i via telemàtica pot ser una altra via per sotmetre a una dona a través de la pressió, la coacció, l'amenaça de tot tipus a través d'aquests mitjans digitals, informàtics i de comunicació. Per tant, crec que és important parlar d'aquests dos tipus de violències, la física,
sí, sí,
i la digital.
I tant, i clar, en casos en què potser no es viola tant les ordres d'allunyament, pot passar això, no?, en casos de parelles separades.
Per tant, jo crec que el missatge que avui en el teu programa, gràcies per trucar-me, és dir a aquestes dones que no estan soles, que les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els jutges, els fiscals, els psicòlegs especialitzats, aquest número 016, els advocats, advocades, estem al seu servei. Per tant, ojalà poguéssim evitar més dones assassinades, com aquesta notícia que ens has donat, que a mi em posa la pell de punta, perquè em sembla que aquesta xacra social l'hem de parar com sigui entre tots i totes.
Bé, avui parlem amb Olga Ortiz, advocada, experta en temes de violència masclista, entre altres coses. Pel que vostè diu, intuïm que hi pot haver a Catalunya i al conjunt d'Espanya més casos no denunciats, fins i tot durant aquest temps d'alarma, en relació amb etapes anteriors. És a dir, que si hi ha casos no denunciats, ho podrem arribar a saber? Es podran arribar a investigar millor, potser després d'aquesta situació excepcional?
Clar, el que estem fent realment és desplegar i materialitzant tot tipus d'iniciatives per a aquesta protecció a les víctimes de violència masclista. Alguns d'ells ja estaven previstos i altres s'han anat ajustant a través d'aquest estat d'alarma. Per tant, aquelles dones que no denuncien no poden estar protegides. I és molt important el suport familiar, suport social per a aquestes dones que en un moment donat t'expliquen el que els està passant, perquè costa molt que t'expliquin el que els està passant. Doncs si tu ets algú que les pots escoltar i que les pots ajudar i podeu escoltar aquest programa, és important dir-los que la denúncia és efectiva.
Doncs efectivament, ha parlat vostè del 016, el telèfon d'atenció a les víctimes, i també aquesta aplicació Alert Cop, molt expressiva.
Alert Cops.
Cops, exacte. Bé, perquè efectivament, com vostè comenta, la problemàtica és molt complexa i, evidentment, el pitjor és l'assassinat, certament, i el que hem tingut avui és terrible, és condemnable, i, a més, també hi ha els casos, doncs, això, d'agressions físiques i d'agressions digitals o de coaccions de molt tipus. Potser, tenint en compte que, d'altra banda, hi ha o hi pot haver més conflictes entre parelles durant aquest temps de confinament per l'augment de les hores junts, es pot lluitar més ara també per la via de la prevenció en aquests casos? Perquè també és un altre focus aquest, el dels conflictes familiars, potser sense antecedents que després deriven en violència.
T'he dit una iniciativa que ha sorgit del Servei de Mediació de Catalunya i també d'alguns psicòlegs de donar assessorament a aquelles parelles que no tenen un conflicte greu. Vull dir-te greu en el sentit de que en aquell conflicte no hi ha violència. Per tant, són aquells moments puntuals en què la parella, degut a aquests 24 hores, 70 dies, que portem ja, 72, es veuen en una situació límit en el que la parella no suporta a l'altre. Però una cosa és que tu tinguis un conflicte puntual amb la teva parella i l'altra és la violència de gènere o violència masclista, que ja és traspassar uns límits, que aquí és on la dona que veu que està sent agredida verbalment, físicament i fins i tot digitalment, ha de prendre mesures i ha de denunciar i ha d'explicar el seu cas i obtindrà tot el suport psicològic i sobretot també policial o judicial que necessiti.
Bé, moltes gràcies, senyora Olga Ortiz, advocada, experta en temes de violència familiar i violència masclista, sobretot. Esperem que després d'aquesta pandèmia, també, amb tota la crisi social que arriba, que això agreujarà potser algunes situacions que es poden arribar a detectar, doncs entre tots puguem seguir amb aquesta lluita a nivell social i a nivell familiar contra la violència masclista. Que vagi molt bé, molts ànims en aquesta tasca i felicitats per aquesta feina d'assessorament tan important.
Moltes gràcies, Ignasi. Encantada de participar al teu programa.
Adéu-siau. Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7.
Ràdio Estel.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Els últims minuts, com sempre, són per a l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. El papa canonitzarà Carles de Foucault, el pare del desert. Aquest màrtir, conegut també com l'amic dels tuaregs, va ser l'inspirador d'un corrent de pensament i reflexió que arriba fins als nostres dies. Actualment, la família espiritual de Carles de Foucault inclou diverses associacions de fidels, comunitats religioses i instituts seculars de laics i sacerdots, també. El beat Carles va donar la vida l'any 1916 a Tamanrasset, on va ser assassinat. Els seus crítics afirmaven que no va convertir mai ningú, però ara serà canonitzat després que el Sant Pare hagi aprovat el miracle atribuït a la seva intercessió i amb tots els informes favorables al seu exemple de vida. El també anomenat germà universal va néixer a Estrasburg el 15 de setembre de 1858. Després de quedar orfe als 6 anys, va créixer amb la seva germana Marie, sota la cura del seu avi. Va ser orientat cap a la carrera militar inicialment i quan era adolescent va perdre la fe. El 1883 va iniciar una perillosa exploració al Marroc, on el testimoni de fe dels musulmans va despertar en ell una famosa invocació que deia «Déu meu, si existeixes, fes que et conegui». Va tornar a França, on va buscar novament Déu amb l'ajuda de la seva família cristiana. Guiat per un sacerdot, va tornar a la fe als 28 anys. Durant un pelegrinatge a Terra Santa, Carles de Foucault va descobrir la seva vocació, que consistia a seguir Jesús en la seva vida de Natzaret. Després de diverses experiències monàstiques, va ser ordenat sacerdot quan tenia 43 anys, el 1901, i se'n va anar novament al nord d'Àfrica, concretament al Sàhara, primer a Beniabes i després a Tamanrasset, enmig dels tuaregs. El seu repte era anar a buscar els més allunyats, els més oblidats i abandonats. Des del seu compromís evangèlic, ell entenia el seguiment de Jesús com una integració en la cultura pròpia de cada lloc. Després d'una experiència d'amor sense fronteres, sobretot de manera concreta als musulmans, una banda el va assassinar a casa seva l'1 de desembre de 1916. Carles de Foucault va ser beatificat per Benet XVI el 13 de novembre de 2005 a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Ara, el Sant Pare, després de reunir-se ahir amb el prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Angelo Becciu, ha donat també llum verda a les canonitzacions de César de Bus, prevere i fundador de la Congregació dels Pares de la Doctrina Cristiana, i Maria Domènica Mantovani, cofundadora i primera superiora general de l'Institut de les Germanetes de la Sagrada Família. A més, el pontífex ha autoritzat la beatificació de Michael McGivney, sacerdot diocesà i fundador de l'Orde dels Cavallers de Colom, Paulina Jericot, fundadora de les obres del Consell de Propagació de la Fe, Melcior de Marion, Brasillac, bisbe titular de Prusa, i Simeone Cardon, amb 5 companys màrtirs, tots religiosos professos de la congregació cistercenca de Casa Mari.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El papa ha assegurat aquest matí que la pregària és refugi davant l'onada de maldat que creix arreu del món. Ha estat en una audiència general, novament des de la biblioteca del Palau Apostòlic, dedicada avui a la pregària dels justos.
En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación.
Francesc ha subratllat el poder de Déu a través de la pregària dels qui es rebel·len contra el mal.
En esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano.
El pontífex ha recordat, a més, que els qui preguen pateixen sovint incomprensions.
De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz.
El bisbe de Roma ha fet una crida als creients perquè retrobin l'amistat amb Déu des de la màxima proximitat.
Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación.
El papa també ha posat com a exemple un antic cap de govern que era ateu, però va veure com el seu cor quedava marcat per la pregària de la seva àvia. Aquest record, segons ha comentat el sant pare, va tornar en un moment difícil de la seva vida fins al punt que va trobar Jesús. En definitiva, Francesc ha assegurat que la pregària és una cadena de vida. Fins aquí el diari del papa.
El mirador de l'actualitat.
Un minut i mig i seran 6:45. Rafa, bona tarda novament.
Hola, Ignasi.
Endavant, amb la teva rematada.
La rematada final. Bueno, podríem parlar del Barça de Guardiola, perquè avui fa 11 anys de la tercera Copa d'Europa del club, que es va guanyar a Roma contra el Manchester United. José està dient que sí, confirma les dades.
Sí, sí, centre de dades confirma.
Amb gols de Samuel Eto'o i de Leo Messi. I, clar, és una dada important perquè es va fer el triplet, però faré una notícia una mica o un comentari més alternatiu perquè resulta que a Golmés, que està al Pla d'Urgell, sobre, ara mateix, perquè sabem que els cinemes estan tancats, sobre un autocinema.
Sí, aquest... no vol dir que tu et fas la pel·lícula sol, no, és no, que vas amb el cotxe.
Això hi ha molta gent que li passa, es fa la pel·lícula ell sol. Però no, vas amb el cotxe, és una mica el concepte picapiedra. Tu arribes amb el cotxe, aparques allà, i tens una pantalla gegant de 10 metres d'ample enorme, perquè, clar, no pot ser una pantalla de cinema normal, i allà et poses a veure la pel·lícula assegut a dins del cotxe amb una sèrie de serveis, perquè, clar, tens que agafar un altaveu i posar buscar-lo a dins del cotxe, etc, etc.
Aquest dissabte la primera pel·lícula.
Una pel·lícula sorpresa. Diuen que serà Joker, la famosa Joker de Joaquin Phoenix, però no se sap. I es podrà gaudir. A mi em sembla un concepte fantàstic per l'estiu.
L'únic de Catalunya, algú més al costat de Mollerussa. Gràcies, Rafa.
De res.
A 3:15 recordeu les vespres des de Montserrat i després a 7:15 la missa des de la Catedral de Barcelona.